Benvinguts a l'Espai l'Ajuntament Informa. Aquesta setmana ens acompanya el regidor de Medi Ambient, Mobilitat i Salut, Josep Sagarra. Amb ell repassarem l'actualitat municipal. Saludem en Josep Sagarra, benvingut.
Gràcies, Mar, i felicitats pel teu aniversari.
Moltíssimes gràcies. Recentment s'han realitzat unes auditories per obtenir la certificació ISO 50001, que mesura l'eficiència energètica. En cas d'obtenir aquesta certificació, l'Ajuntament de Vallromanes seria el primer a Catalunya en aconseguir-la. Què és la ISO 50001?
La ISO 50001 és una norma voluntària que una empresa o una administració pot agafar-ne, que el que bàsicament marca són unes bones pràctiques en la gestió del consum energètic. Identifica com estàs gastant i et fa, vull dir, a mesura, fa fer una sèrie de passes per anar verificant quin consum tens i saber que els tens sota control. Saber que tens sota control vol dir bàsicament que gastes aquella energia que necessites i no aquella que no necessites. Això, per exemple, si estiguéssim parlant de consum d'aigua, no faria falta un consum d'aigua a casa o amb una empresa. Quan hi ha una fuita, de seguida ho veiem. És obvi que s'ha trencat alguna cosa i l'aigua s'està marxant on no ha de marxar. Amb el consum energètic això no és tan evident. A vegades tens un sobredespesa energètica i si no tens una eina de monitoratge que et vagi veient què és el que gasta cada cosa i si els consums són els adequats, doncs potser estàs gastant, tens una fuita entre cometes i aquesta fuita no la detectes si no tens una sèrie de treball de gestió a sobre. La ISO 50001 t'ajuda a detectar aquestes fuites i a solucionar-les.
I en aquest punt s'ha hagut de fer alguna rectificació, alguna conscienciació per part dels treballadors de l'Ajuntament per fer un ús més eficient?
Sí, de fet el que hem detectat amb el procés d'implantació que es va començar al setembre de l'any passat, hem detectat que teníem doncs, dos tipus de fuites. Unes fuites que són degudes als objectes, a les coses, doncs, per exemple en l'enllumenat el funcionament dels reductors de flux no era el que havia de ser, és a dir, el consum teòric no era el consum real i això ho vam detectar fent un seguiment punt per punt, quadre per quadre del consum que hi havia d'haver-hi i això ho vam detectar en el procés d'implantació d'això. Per tant, vam detectar que hi havia una fuita, hi ha fuites adreçades o que són degudes a objectes i després hi ha fuites que són degudes no a objectes sinó al subjecte, a les persones, i que quan una persona deixa la llum encesa doncs està provocant una fuita de llum. No hi ha energia més cara que la que està gastant una llum quan no necessites i amb això ho hem treballat i la veritat és que dona fruits. Hem reduït un 11% de consum sense grans inversions.
En cas d'aconseguir aquesta certificació, quines millores veurem amb els veïns?
Bueno, la primera millora que tenim és que el procés d'auditoria, que és quan et venen aquests inspectors, que és el que et dona la certificació, et permet per aprendre com ho estem fent. De fet, no hi ha massa experiència en implantació d'aquest sistema al nostre país. A Catalunya seríem els primers. I no hi ha experiència i per tant a vegades costa de trobar amb algú que et faci un seguiment de què és el que estàs fent. Llavors la presència dels auditors que et venen a certificar és el que any rere any et va dient, et fan un informe amb allò que tu acompleixes, amb allò que acompleixes però que és millorable i amb allò que no acompleixes. Aquell informe et permet planificar les teves accions per aconseguir la bona gestió, amb la qual cosa tu tens aquesta implantació, el que et dona és una sistemàtica que no depengui de la sapiència, perquè aviam, això hi ha coses que costen de trobar, però què tenim en un ajuntament tan petit per a controlar el consum? Tenim l'enginyer municipal i el regidor de Medi Ambient, que no necessàriament és tècnic en gestió energètica, pot ser aquest cas que sóc jo, però no, això ha de quedar instal·lat. L'estalvi energètic del municipi no ha de dependre que el regidor de torn conegui aquesta àrea. Això ha de ser un coneixement que ha de quedar instal·lat. Per això és més important ficar un procediment i una manera de fer que ens garanteixi que sempre estalviarem que no saber que el regidor de torn ho coneix i ho farà fer. És per això que implantem i que a més ens fiquem un policia, que és l'auditor, que és voluntàriament el triem perquè vingui a veure que ens anem orientant. El divendres passat, quan es va fer l'auditoria, jo vaig aprendre moltíssim i vaig trobar amb algú que entenia perfectament les nostres necessitats i estava corregint allò que havíem desenvolupat i de fet estem fent canvis seguint les seves recomanacions.
Alguna cosa que li va sorprendre?
No, eren coses de, per exemple, de com havíem de fer el seguiment o com havíem de millorar el monitoratge o com havíem de garantir la formació i la sensibilització de les persones. Sí que s'ha fet, per exemple, alguna xerrada en el claustre, en aquest sentit, s'ha fet formació als treballadors, però hem d'insistir més en aquest tema i hem de fer-ho d'una manera més metòdica. I el que haurem de fer és deixar-ho instal·lat. És a dir, bàsicament el que volem és que... per si mateix, amb la feina quotidiana, es vagi fent allò que demana aquesta ISO 50.000. I això és el que encara no hem aconseguit i que ho hem de fer aquests dies.
I quines dificultats suposa obtenir aquesta certificació perquè encara no hi hagi cap ajuntament català que l'hagi obtinguda?
Bé, de fet, aquesta norma no és massa nova. És una norma que va aparèixer fa 2 anys i que, bé, com totes, pots demanar un aprenentatge que l'estem fent. No hi ha tampoc masses organitzacions empresarials que ho tinguin, és relativament nova, només fa 2 anys, i les dificultats són, pues, a vegades organitzar-se, a vegades és un tema de recursos. Nosaltres estem monitoritzant, és a dir, mesurant el consum, i ho fem d'una manera molt artesanal, mirant les factures, mirant els comptadors. Si fóssim un municipi molt més gran, ho hauríem de fer, probablement no ho podríem fer així, i hauríem de fer-ho amb algun equip. Nosaltres teníem una proposta per fer el monitoratge del consum energètic que ens costava 35.000 euros. No ho hem fet, ho estem fent, diguem-ne, revisant amb el personal comptador a comptador, no ho estem fent d'aquesta manera. Un ajuntament més gran ha de fer una inversió gran, un ajuntament petit ho pot fer d'aquesta manera, molt més econòmica, i les dificultats, doncs mira, les dificultats te les acabaré de dir quan tinguem el certificat, però bàsicament és que suposa un volum de feina important.
Canviem d'àmbit. Ja s'han iniciat els treballs per crear les franges perimetrals de protecció davant d'un possible incendi forestal a les urbanitzacions. Quines són les previsions de risc d'incendi per a aquest estiu?
Bé, de moment les informacions que estem rebent de la Generalitat són contradictòries. Contradictòries, i ho saben, És a dir, l'índex de pluviositat ens ha donat doncs que arribem a aquestes alçades de l'any amb un índex d'humitat del bosc molt elevat, amb la qual cosa això és positiu perquè redueix el risc, però per una altra banda tenim un volum de massa forestal herbàcia molt elevat. Ha crescut molt les herbes en el municipi. Si canvia la climatologia, que canviarà i que començarà a haver-hi una temporada sense pluges, allò es pot assecar en un període relativament ràpid. Llavors, encara no se sap en detall el nivell de pluges que tindrem aquest estiu. Si a partir d'un determinat moment tinguéssim un període de sequera important, tindríem un risc molt elevat. Una qual cosa, per això hem de fer les franges i començar ja amb el tema dels propietaris forestals a fer la neteja de boscos amb la política del ramat, no? Aplicar un ramat, que és la manera més ecològica de preparar un bosc per evitar el risc d'incendi.
Passem a l'àmbit de la salut. Les regidories de salut i ensenyament de l'Ajuntament han posat en marxa una iniciativa per detectar trastorns a l'esquena de les alumnes de l'Escola dels Tres Pins. Segons dades del Departament de Salut de la Generalitat, els principals trastorns crònics que pateix la població catalana són el mal d'esquena lumbar i dorsal i l'artrosi. Com es du a terme aquesta iniciativa?
Molt bé. Aquesta iniciativa el que pretén és fer una diagnosi i identificar l'estat de salut dels alumnes de l'escola, no només respecte a l'esquena, que evidentment sí, però també respecte a tot el que seria l'aparell motor i tot el sistema ossi. És una diagnosi de fisioteràpia per a conèixer el seu estat de salut en aquest sentit. L'esquena forma una part important, però poden haver-hi també problemes en el caminar, en les extremitats, que també s'identificarien amb aquest sistema. I el que es pretén amb aquesta... el que s'està fent és, diguem-ne, a partir de, primer de tot, d'una acceptació per part del pare, mare, tutor, de que al seu fill li facin aquesta diagnosi, doncs, coordinats amb l'escola, hi ha un fisioterapeuta, del poble, que és el Joan Canales, que ha obert recentment la seva consulta particular, i el que ens va sortir molt bé i el que està fent és fer aquesta diagnosi, que entrevista cada nen, li fa caminar, li fa una mesura, verifica els seus moviments posturals, i a partir d'aquí, doncs, si no hi ha res, doncs farà un informe dient que està tot bé, i si hi ha alguna complicació, doncs farà una recomanació perquè el sistema de salut pública pugui atendre aquell nen amb les necessitats que tingui, no? Però a més a més, fruit de tot aquest estudi, ens farà el que observarà seran tendències. Si hi ha un nen que té un problema concret, doncs aquest problema es derivarà via mèdica perquè es faci allò que s'hagi de fer. O a vegades potser no s'ha de fer res, perquè amb l'edat que tenen potser només s'ha d'observar i informar el seu pediatre. Però el que també ens farà és mirar tendències. Si hi ha algun problema, és un exemple, i un exemple idiota, eh? Si veiéssim que tots els nens del col·le, o un 60%, tenen una espatlla més baixa que l'altra, doncs potser és que podria estar associat a que en aquest col·le, en aquest poble, tots els nens porten la motxilla al mateix costat i pesa massa. Llavors, el que pretenem és fer una correcció i que hi hagi una diagnosi que ens digui: són les cadires adequades, el volum del pes de la motxilla és l'adequat, el tipus de motxilla és l'adequat. A vegades amb això comentava, no? El fisioterapeuta deia, parlàvem, no? De que a vegades sembla que una motxilla de nen de rodes és una bona cosa perquè no arrosseguen tant de pes, però resulta que és dolent perquè sempre, clar, ho fan amb una mà només i pot agafar un hàbit que sigui més deformatiu que portar una motxilla ben passant però ben ficada. Llavors això ho aprendrem en acabar l'estudi i podrem presentar-ho unes bones pràctiques perquè no es donin aquests temes.
Tècnics de la Diputació de Barcelona van oferir a l'abril una xerrada informativa a representants dels establiments alimentaris del municipi per recordar-los els compromisos legals en matèria d'inocuïtat alimentària que tenen amb els establiments on es venen menjars. Podem dir que els establiments de Vallromanes s'han fet les deures?
Podem dir, perquè hi confiem i que coneixem a la gent i sabem que són gent responsable, però ho podrem dir més fort d'aquí un poc. El pas següent és se'ls va lliurar en aquella mateixa xerrada a tot el personal que va assistir i a d'altres que no han assistit, se'ls està entregant una documentació, que és un manual de prerequisits alimentaris, que és una guia. Estem molt contents d'aquesta guia, és una guia autoemplenable sobre els seus protocols i els seus seguiments i les seves obligacions en matèria de seguretat alimentària i de protecció de la salut com a empresa o particular que està venent aliments, i això ho han d'acabar de fer. A més, el dia 6 de juny, ja ho podem anunciar, encara no sé l'hora, però ja ho podem anunciar, hi haurà un curs gratuït per als professionals de Vallromanes de manipuladors d'aliments, que se'ls donarà una formació, perquè la majoria em consta que ho tenen, però alguns pues, ja fa temps que ho van fer, a d'altres els hi pot faltar, i el dia 6 de juny farem aquesta formació. I posteriorment, en el mes de juliol, farem inspeccions als establiments alimentaris. Això és una cosa que l'Ajuntament té obligació de fer-ho. Fa molts anys que no ho fèiem, als restaurants i bars, i ara ho farem. I a més ho farem, jo crec que bé, els hi hem dit, i es va dir en aquella xerrada que va venir a la Diputació, els hi va dir, us farem inspeccions i mirarem aquest tema, i estem donant eines perquè si algú hi havia algun tema que no acabava de fer de manera adequada, doncs que tingui temps per adequar-se, i ho farem progressivament. La intenció d'aquestes inspeccions és, una, garantir que el menjar Vallromanes es pot comprar a qualsevol botiga o a qualsevol restaurant amb condicions de salubritat perfectes; la segona, per ajudar a millorar els nostres restaurants; i la tercera, perquè també hem de donar un impuls econòmic i poder dir, escolti'm, vingui a dinar, a esmorzar o a comprar Vallromanes, que el menjar és collonut. Perdona que digui això, aquesta paraula. Ja, no sé.
Doncs canviem de tema. L'Ajuntament i la Diputació de Barcelona estan elaborant un estudi de seguretat viària per detectar i donar una solució a aquells punts del municipi que poden comportar un risc per a la seguretat de les vianants i dels conductors. Ja ens pot avançar alguna cosa d'aquest estudi?
No, encara no. Aquest estudi la Diputació ens farà entrega dels seus resultats. Li puc dir que s'han incorporat propostes fetes per el servei de policia, s'han incorporat propostes pels mateixos regidors i moltes propostes i queixes ciutadanes, i a més s'ha fet un estudi de la sinistralitat i del risc. Però aquest estudi ens l'entregaran en el mes de maig, a finals del mes de maig, o probablement es demori, i estem pendents d'aquesta reunió, que sí que li diré que la propera sessió, el mes de juny, li donarà informació. Ara mateix no tenim encara el fruit d'aquesta.
Doncs haurem d'esperar la propera entrevista. Arribem ja al punt final del programa L'Ajuntament Informa. Josep Sagarra, regidor de Medi Ambient, Mobilitat i Salut, gràcies per acompanyar-nos. I a tots vostès els esperem dimecres vinent amb altres protagonistes de l'actualitat política del nostre municipi.